Estava convençuda que era 3/4.
Descansa un minut.
Com ho poso, això?
Has d'anar endarrere.
Sí, sí, es un test, un test, un test.
Espera, ahora aquí a mi PC.
Tranquila. Ho sento.
Tranquila.
No falteixis. Tu has fet un menor, respira, calma.
Total.
Comprova que s'ha gravat bé.
Esperem que sí.
I si vols te'l trec...
Sí, sí, me'l treu, sisplau. En català, però com vulguis. I tant, el deixo aquí. Perfecte. Gràcies.
Que t'ho diguis.
Ja, jo ja estic, ja pots començar a presentar, si vols. Sí, sí. Espera, que miraré si s'ha gravat, que suposo que sí.
Bé, bona tarda. Sí, s'escolta bé? S'escolta bé? Sí, bona tarda. Comenzamos esta primera sesión de la tarde. Ya en la recta final de nuestro seminario, con la intervención de la profesora Silvia Planas. La doctora Silvia Planas es directora del Museo de Historia de la ciudad de Gerona y directora del Museo de Historia de los Judíos, el Museo de Historia de Judeus de Girona, donde realiza una actividad realmente notable, que he tenido además la oportunidad de gozar, ¿no? De los seminarios, las conferencias, etcétera. Como todos sabemos, la doctora Silvia Planas es una prestigiosa estudiosa de la mujer en la Edad Media y de los judíos en la Gerona medieval. Digamos que a modo de presentación rápida, yo simplemente destacaría, entre varias publicaciones importantes, sus dos libros, Fillas de Sara, Donas Jueves a la Girona medieval, Hijas de Sara, Mujeres judías en la Girona medieval, y, fundamentalmente, su Historia de la Cataluña Jueva, la Historia de la Cataluña Judía. Y hoy, en concreto, pues, nos va a hablar de los procesos de integración de las comunidades hebreas en el entorno cristiano de la Girona medieval. Silvia, adelante.
¿Se sent? ¿Sí? No, ¿haig d'apretar alguna cosa o no? ¿O se sent bé? Se sent, ¿eh? Sí. Molt bé, bones tardes. En primer lloc, disculpeu que he arribat així abatzegada, m'he confós d'hora, em pensava que era 4:45 i mira que amb l'Esperança n'hem parlat. Però, en segon lloc, segurament el primer, voldria agrair molt sincerament a la doctora Elisa Varela que hagi comptat amb mi per fer aquesta presentació. De fet, per mi és un honor participar en tots els projectes que endega l'Elisa des de la Universitat de Girona i, per tant, em sento molt honrada i estic molt contenta de poder ser aquí i poder presentar aquesta xerrada en l'entorn del seminari que es dedica a l'honor de la Cè Fernall, a qui jo havia tingut també de professora i, per tant, en tinc un record immens. El que procuraré d'establir al llarg de la meva xerrada d'avui són trets genèrics que ens permetin entendre quin és el procés d'integració o no integració de la comunitat jueva en l'entorn de la Girona medieval. Per entendre, en principi, els trets genèrics del que pretenc exposar avui, aquesta tarda, precisament em sembla que és important partir d'aquests quatre punts inicials que ens delimiten exactament quin és l'espai de la comunitat jueva dins de l'entorn medieval.
I would like to say I'm really sorry. I'm going to do my intervention in English, in Catalan. I'm sorry, I prepared it in that. So if you have any problem, you just ask me and I will try to translate. All right? I'm sorry. El primer punt que hauríem d'entendre és precisament això, que es tracta sempre de minories. Sempre és una minoria jueva immersa, inserida, a l'entorn d'una majoria cristiana. Per tant, es tracta sempre, i hem de parlar sempre, d'una població dominada, d'una població que no té una situació d'igualtat a cap nivell, en relació a una població dominant, que sí que té una situació de domini i de prepotència, de predomini per sobre d'aquesta minoria jueva. Un segon punt que crec que és important i imprescindible també per entendre què passa amb la integració o no integració de la comunitat jueva a Girona o a altres indrets del nostre país és la condició jurídica i legal que tenen les persones de condició jueva. És una condició jurídica i legal de dependència. Els jueus són considerats servi regis, adscrits a la monarquia, serfs del rei. Això es formula per primera vegada en els fueros de Teruel a l'any 1176 i a partir d'aquí els jueus són considerats persones que no tenen drets, sinó que tenen privilegis, funcionen a través precisament dels privilegis que els atorga la monarquia. Això és una idea que llança en un moment concret i de manera molt afortunada el doctor Jaume Riera. Els jueus no tenen drets, sinó que tenen privilegis. I ens ho diu així, si m'ho permeteu. Precisament ho diu així Pere el Cerimoniós l'any 1387, quan els recorda a les aljames jueves del seu regne: vosaltres no gaudiu dels furs i dels privilegis del regne d'Aragó, ni esteu subjectes a aquells, sinó que només i únicament teniu i heu d'observar com a llei la nostra plena i simple voluntat. Per tant, no funcionen amb els drets i amb la jurisdicció que funciona la resta de comunitat. És important també a tenir en compte. Un tercer punt important és la gran diferència d'interrelació que es produeix entre les comunitats jueves i les comunitats cristianes del nostre entorn entre els segles XI i XIII i els segles XIV i XV. Del que podia considerar-se una relació estable de certa coexistència pacífica entre els segles XI i XIII es passa a una relació de constant violència i d'assetjament constant envers les comunitats jueves ja en els segles XIV i XV. I finalment penso que és important la terminologia. Les puntualitzacions terminològiques sempre són importants quan es fa interpretació històrica i penso que és una qüestió de definicions molt inexactes que s'han anat acumulant al llarg del temps a l'hora de formular quina és i quina ha estat la història de les comunitats jueves al nostre entorn. S'ha passat de parlar de convivència, la famosa convivència de les tres cultures, l'Espanya de les tres cultures en la qual moros, jueus i cristians vivien i convivien en pacífica harmonia i amb una gran relació amical i amistosa, cosa absolutament desmentida ja per la historiografia més actual. Es va passar llavors, en els anys 80, a parlar de coexistència, amb un terme encunyat per el malaurat David Romano, un dels grans estudiosos del judaïsme català, una coexistència de dues societats que coexisteixen però amb una desigualtat plena de condicions a tots nivells, i es parla actualment a través d'un terme encunyat per Brian Katlos i divulgat moltíssim, a mi em sembla que molt d'encert, per la doctora Dolors Bramont, de conveniència. Una relació realment de conveniència en la qual, mentre els jueus convenen al poder cristià, són, entre cometes, tolerats,
tot i que tampoc estic excessivament d'acord amb la paraula de tolerància, però són, entre cometes, dic, tolerats i quan deixen de convenir, quan deixen de ser útils, són relegats i són arraconats i són humiliats i són perseguits i són erradicats com a modus de vida. Anem a veure, però, quin és el procés històric que ens porta a parlar del que parlem avui aquí a aquesta taula. Són dates que jo considero que són interessants per fer-nos una idea de quina és la trajectòria històrica de la comunitat jueva de Girona. El primer esment de la comunitat jueva de Girona el tenim a l'any 895, quan un document ens parla que el comte de Girona, Dalà, instal·la a 25 famílies jueves procedents del terme de Judaiques, a tocar Besalú, un espai actualment desaparegut com a espai d'hàbitat urbà o com a espai d'hàbitat poblacional. Aquestes 25 famílies s'instal·len a tocar de la catedral, la seu de Girona, i constitueixen el que és l'embrió d'una comunitat potent, una comunitat que arribarà a tenir més de 800 membres en el moment de màxim esplendor, en el segle XIV, abans de l'onada de Pesta Negra. A l'any 1047, un document també conservat a l'arxiu de la Catedral de Girona mostra una signatura d'una dona jueva que es diu Rahel, que s'anomena hebrea, Ego Rahel Hebrea, Benditrice Sumus, per tant, soc venedora d'una vinya que em ve per part dels meus pares, del meu genitor i de la meva genitora. Rahel, a l'any 1047, signa en hebreu un document de venda escrit en llatí, conservat a la catedral de l'arxiu de la catedral de Girona. Em sembla que és una data significativa també per transmetre la història, el procés històric de la comunitat jueva de Girona. A l'any 1160 ens trobem amb el primer esment del call en un document llatí que ens parla del Callis Judaicus Gerundae. A l'any 1194, per això l'he marcat també amb negreta, neix l'insigne pensador, talmudista, filòsof, poeta, metge, el gran índex, la gran mostra del que vol dir la Girona jueva, la Girona que en el seu moment i gràcies als seus textos i al seu pensament i a la seva cultura i a la seva ciència i al seu ser i estar és coneguda com a ciutat mare d'Israel. Moshe ben Nachman, Bonestruc Saporta, Nachmanides o Ramban, és el membre dels quatre noms. A l'any 1260 ens trobem que els Rabaia, jueus de Girona, Josef Estruc i Moshe Rabaia, que tenien la casa on hi ha l'actual casa de la Pabordia, la pujada de les escales de la pedra, de la pera, són batlles i tresorers reials i ministres del rei Jaume. Per tant, una família potentíssima que assoleix un poder clau en el govern de la Catalunya del moment, del Principat del moment. Per tant, aquest és el moment de màxim esplendor de la comunitat jueva gironina. A l'any 1337, com m'ha dit el meu presentador, jo intento dedicar-me a la història de les dones, per tant, intento posicionar les dones en la història cada vegada que puc. I, per tant, em sembla significatiu també, a l'any 1337, Esther, filla de Caravida, obté el divorci després de molt temps de lluita. Hi hauria molta cosa explicant aquí, només deixo aquesta data per donar a entendre la capacitat de vida jueva i de vida femenina que hi ha en aquest any, en aquest moment, a la ciutat de Girona, al segle XIV. A l'any 1365-1375, un astrònom, David Bonet Bonjorn i Caravita Saporta, tots dos jueus, metge, exerceixen a la cort, al costat del rei Pere el Cerimoniós. Per tant, és el moment de màxima esplendor de la comunitat jueva de Girona. I anem a veure ara la davallada. El 1391 hi ha un gran atac al call provocat per els sermons aferrissats de Ferran Martínez, arcabisbe d'Écija, que provoca que hi hagin atacs a totes les joieries de la península. L'atac al Call de Girona arriba la nit del 10 d'agost, la nit de Sant Llorenç, i provoca la desfeta del judaisme gironí. Per la comunitat jueva de Girona és molt més transcendent i molt més important 1391 que no 1492. A 1391 hi ha una conversió massiva de població jueva. La població jueva de Girona, que, com he dit abans, havia arribat a gairebé 800 persones, passa després de 1391 a comptabilitzar-se en menys de 300 persones, persones jueves que continuen professant el judaisme de manera legal, perquè encara és legal ser jueu, i que han decidit, doncs, no abandonar la fe ancestral ni marxar de la ciutat. 1391, per tant, com a data que marca la davallada de la comunitat jueva de Girona. El 1394 torno a esmentar les dones, perquè després, al final, si em queda temps, voldria puntualitzar sobre aquestes tres que he senyalitzat. Na Blanca, jueva, és acusada de judaïtzar junt al seu espòs Ferrer de Montcada, veurem la seva història també després. El 1395, Estruga, jueva, fa donació en vida a la seva filla Constança, conversa de tots els seus béns. I l'any 1410, Nagoig, jueva, fa testament i té 127 llibres a casa. No és poc. Entre el 1415, en què s'acaba la disputa de Tortosa, i el 1420, en què es dicta la butlla papal contra la comunitat jueva, es produeix el tancament de la sinagoga major del Call, que estava situada en la casa que actualment porta el número 23 del carrer de la Força, just davant de les escales de la Pera. El tancament de la sinagoga major del Call coincideix amb la clausura del Call també, amb la construcció del mur del Call, amb l'obligació de que la població jueva es reclogui dins d'un espai molt més reduït i amb l'erecció d'una última sinagoga a l'any 1435 dins d'aquest Call reduït que ocuparà el lloc de l'actual, el lloc que actualment ocupa el Museu d'Història dels Jueus, el centre Bonestruc Sa Porta. És on s'ha trobat el micvé, el bany ritual, i és on s'ha documentat l'existència d'aquesta última sinagoga de la comunitat jueva de Girona. El 1492, l'expulsió de la població jueva que no s'ha convertit obliga a sortir de Girona poc més de 30 famílies, de 30 persones. Sembla ser, segons diu Jaume Riera. S'hauria de també d'acabar d'estudiar, no hi han documents, no hi han dates, no hi han índexos. Quins són els trets essencials per la comunitat jueva de Girona? El primer és que, juntament amb Barcelona, constitueix les dues més antigues documentades a Catalunya, totes dues documentades ja en el segle IX. És una de les quatre úniques existents a Catalunya abans del segle XIII. També és un mite aquest de que comunitats jueves poblen tot Catalunya des del segle I de l'era cristiana. Això també ens ha ajudat moltíssim els estudis constants i el seny i la clarividència, permeteu-m'ho dir-ho, de Jaume Riera, quan analitza i quan diu compte, abans del segle XIII, res d'aquesta gran esplendor de Catalunya jueva, a partir del segle XIII sí que podem començar a parlar d'una gran escampada de comunitats jueves arreu de Catalunya. Fins a aquest moment, les quatre úniques que existeixen a Catalunya documentades com a tal són Barcelona, Girona, Tortosa i Lleida. Per tant, Girona és una d'aquestes. És la segona més gran i més important de Catalunya als segles XIII i XIV, amb uns 800.000 habitants, amb molt poder social, amb gran poder cultural i amb molta incidència econòmica. És una comunitat d'acollida, això és molt important. Girona, la comunitat jueva de Girona, acull població jueva que fuig d'Andalús als segles XI i XII arrel dels atacs dels almohades i els almoràvides que imposen la religió musulmana a tot el territori d'Andalús i que obliguen a totes aquelles persones jueves o cristianes que no s'han convertit a la religió, a l'islam, a abandonar el territori, i és precisament Girona la comunitat d'acollida de grans famílies de traductors, dels Tibònides, dels Kim Hee, per exemple, que són els que portaran les traduccions de les obres científiques del món musulmà fins a l'Europa cristiana. I és també comunitat d'acollida de tota aquella població jueva expulsada de França a l'any 1306 amb l'edicte de Felip el Vell, quan expulsa totes les comunitats jueves dels seus territoris i rebem, la comunitat jueva de Girona rep, ho sabem en aquell moment, més de 25 famílies vingudes de tota la zona del sud de França i que s'instal·len a Girona i incrementen doncs el poder cultural, social i econòmic de la pròpia comunitat. I és una de les poques que sobreviuen als atacs de 1391. Després del terrible atac del Call el dia 10 d'agost, el dia de Sant Llorenç de 1391, la comunitat de Girona es refà. Es passen 17 setmanes tancats a Torre Gironella, se'n converteixen més de la meitat, fugen de la ciutat forces persones, són assassinades a cop de martell i de ganivet 40 persones com a mínim, no sabem si més, el que sabem segur és que no menys, però la comunitat sobreviu. La comunitat torna a instal·lar-se al Call el mes de desembre de 1391, quan arriba el rei i dicta l'ordre de que es torni a obrir el Call i es torni a permetre la vida de famílies jueves al Call, que surtin de la seva tancada a Torre Gironella i, per tant, continua viva. Barcelona no. La comunitat jueva de Barcelona, el dia 10 de juliol de 1391, dona per finalitzada la seva existència degut a l'atac al Call brutal, terrible, que destrueix qualsevol signe de vida comunitària. No dic de vida jueva, òbviament hi ha famílies jueves i hi ha activitat econòmica i cultural de les famílies jueves que encara estan establertes a Barcelona, però no hi ha mai més aljama i no hi ha mai més call a la comunitat de Barcelona. Aquesta imatge la passaré de pressa, només era per fer una mica de referència al tema dels seminaris dedicats a Ser Fernall, el tema de la cultura escrita. És imprescindible l'escriptura per entendre la comunitat jueva i és imprescindible l'escriptura per fer la història de la comunitat jueva de Girona a través dels documents hebreus, pocs. Tenim aquí una mostra de documents hebreus trobats en els arxius de Girona, llatins moltíssims, moltíssims, que ens permeten estudiar la història de la comunitat jueva de Girona. Per tant, no és cert que sense documents hebreus no podem fer la història de la comunitat jueva de Girona. És mentida. No és cert que sense documents hebreus no sabem res de la història dels jueus a Catalunya. És mentida. Tenim moltíssima documentació en els arxius catalans i gironins que ens avalen i que ens permeten de tirar endavant una recerca i una interpretació històrica de la comunitat jueva de Catalunya i de Girona. En referència al tema de la cultura escrita i de la importància de l'escriptura, em permeto fer un pas en el temps i recomanar-vos moltíssim l'última obra no literària d'Amos Oz i de la seva filla. S'ha traduït al castellà a l'editorial Ciruela amb el títol de Los judíos y las palabras. És una delícia que permet entendre exactament quina és la importància de la cultura escrita i de la paraula per la cultura jueva, per la història de la cultura jueva. Anem a veure, però, de quina manera s'insereix aquesta vida jueva en l'entorn cristià de la Girona medieval entre els segles X, hauria d'haver posat segles XII, perdó, perquè és el moment del primer esment del Call, fins al segle XV. Les imatges que veiem, aquesta és una vista aèria, podem dir-ho d'alguna manera, dels teulats del Call. És una fotografia que està feta des del campanar de la catedral i això és una pintura representant la fotografia. Això és un dels carrers del Call, el carrer de Cúndaro, i aquí tenim el carrer de la Força, el carrer major del Call i el carrer de Sant Llorenç, que va ser carrer Major del Call durant l'època de Call Reduït, durant aquella època que he esmentat abans, a partir de finals del segle XIV, amb els atacs de 1391 i durant tot el segle XV. Però el que m'interessa a mi destacar aquí és que hi ha uns espais propis per a la vida comunitària a Girona. La vida jueva és possible en aquest entorn cristià de la Girona medieval gràcies a que té uns espais físics i conceptuals propis. El primer és l'espai de call, l'espai de barri jueu. Call ve de la paraula llatina callis calle, no ve de la paraula hebrea cajal, que vol dir comunitat, ve del llatí callis calle, que deriva en castellà a calle, i per tant simplement vol dir carrer estret. I en els documents des de 1160 cap endavant, a Girona, hi trobem esmentat el callis judaicus, per tant, el barri jueu, el call jueu, que en hebreu s'anomena, en documents hebreus, s'anomena Shechinah Be'Israel, aquí falta un H, Shechinah Be'Israel, el barri d'Israel. Per tant, un barri propi. I per què faig insistència en aquest concepte d'un barri propi? Perquè no hem de confondre, no hem de posar en el mateix calaix call i gueto. El call de Girona, el call de Barcelona, el call de Tortosa, el call de Lleida, a Lleida s'anomena Cuirassa, el call o el barri de Ciutat de Mallorca no són guetos, almenys fins al segle XV, no són espais de reclusió, no són espais de repressió, no són espais d'humiliació, almenys fins al segle XV. Durant tot el segle XII, XIII i XIV trobem famílies cristianes vivint i treballant al call, trobem famílies jueves vivint i treballant fora del call, i el que trobem sobretot és la voluntat pròpia de les pròpies comunitats jueves de tenir un espai en el qual hi puguin ubicar els seus edificis propis, els edificis necessaris per portar a terme la vida en comunitat i en el qual es puguin trobar en aquest entorn de comunitat. Hi ha constants sol·licituds durant tot el segle XII i durant tot el segle XIII i durant tot el segle XIV en els reis i a les reines com perquè es deixi constituir un call o un barri propi per les comunitats jueves establertes en ciutats catalanes. Val a dir que la paraula call només s'utilitza a Catalunya, arreu dels altres indrets, en el territori francòfon és anomenat quartier hebreu, en el món anglosaxó és el Jewish Quarter i en el món castellà és la juderia. A Catalunya s'anomena call, és l'únic indret on s'anomena call. És important també com a espai conceptual el concepte d'aljama. Aljama vol dir comunitat. És important no confondre call i aljama, perquè en moltes ocasions es confonen i no és cert. El call és estrictament el barri físic, l'aljama, l'aljama iudeorum gerundae, és la comunitat estructurada que permet que les persones jueves i la comunitat jueva funcioni amb una certa autonomia, sempre en dependència d'aquell poder reial, com hem vist al principi, els servi regis, jueus subjectes al rei, i que poden portar a terme una certa autonomia, una certa vida autònoma, gràcies precisament a l'estructura d'aljama, una estructura que funciona amb un consell de rector, amb un consell de savis dirigents, amb un grup de 4 o 5 secretaris, segons els anys, que porten a terme l'execució de les decisions del Consell i amb un seguit de funcionaris adscrits a aquesta aljama, que són clavaris, oïdors de comptes i gestors dels elements i les normatives que decideixi l'aljama. Passem als edificis o als elements, a les estructures necessàries per portar a terme la vida jueva. Un dels elements principals, no el principal, és la sinagoga. Sinagoga, una paraula que ve del grec i que significa reunió i que trobem esmentada en els documents catalans i llatins de casa nostra, de Girona i de Barcelona i de Catalunya, com a Schola Judaeorum et Schola Judaeorum Gerunda. És important perquè hi ha hagut durant molt de temps, encara hi ha ara, la discussió de si les dones tenien un espai, tenien
sinagogues pròpies en les comunitats jueves catalanes. Òbviament que tenien un espai propi. En l'actualitat, les comunitats jueves liberals contemplen la barreja de fidels en els moments d'acte i d'oració. Amb això vull dir que, com passen les esglésies, homes i dones estan junts a la mateixa sala. En els temps passats i en les comunitats ortodoxes encara actualment, hi ha espais separats. L'espai central gran està destinat als homes i un espai allunyat, separat per una gelosia, tancat perquè la llei jueva i entre ells el meu estimat Moshe Ben Nachman, cosa que em costa de perdonar-li, però és així, diu el sol fet de veure un ble de cabell femení inhabilita i desacralitza qualsevol acte ritual i qualsevol acte religiós per un poble, per un home jueu, per un rabí jueu. Per tant, la visió d'un element femení en el mateix indret en què estan resant o estan portant a terme el ritual jueu els homes és considerat impur i, per tant, les sinagogues tenen espais separats. Però una cosa és que tinguin espais separats i que, per tant, es consideri i es parli de l'espai dels homes i l'espai de les dones, i una altra cosa és que ens trobem documents que ens parlin d'escoles de jueves, Schola Judaeorum, amb la qual jo penso que en un moment concret, i ho penso per un seguit de raonaments que no faré ara aquí, en un moment concret en la nostra ciutat i en el nostre país sí que hi ha sinagogues femenines, sí que hi ha sinagogues adreçades només a les dones. Entre altres coses, hem trobat documentades, per exemple, a Tortosa i a Saragossa, rabisses, rabines. Per tant, això vol dir alguna cosa. Un altre dels elements és l'ECDES. L'ECDES és l'hospital o l'almoina. El trobem esmentat com almoina d'infants pobres del Call en un document de 1345. Sabem que existia i que, per tant, s'ocupava precisament d'això, dels infants pobres del Call, de procurar una educació i de procurar una alimentació i una manutenció dels infants pobres del Call. També era lloc d'acollida per tots els pelegrins i per tota la gent que circulava. Per tant, tot això ens està donant una idea del teixit, de la importància del teixit comunitari per la integració i per la vida jueva en l'entorn cristià de Girona. Tot això, òbviament, juntament amb l'existència de la Talmud Torah. Talmud Torah és... Ai, m'he deixat la L, eh? Talmud Torah és l'escola. L'escola, i així ens ho diu un document d'un llegat d'Estruc Benet de 1415 que parla de... que dona un seguit de diners per faciendo docere lettera hebraica in illa domus callis judaicus hebraica evocata Talmud Torah. Per tant, la Talmud Torah és el lloc on s'ensenya a lletra hebrea. Tot això ens dona, deia, el sentit aquest de configuració, de comunitat, i tots aquests espais conceptuals i físics només existeixen per una raó, per privilegi reial, no per dret, per privilegi dels sobirans atorgat a les comunitats jueves. Vosaltres, jueus, us podreu organitzar amb una aljama. Vosaltres, jueus, podreu tenir sinagogues. La reina Maria, 1435, atorga permís a la comunitat jueva de Girona precisament per aixecar sinagoga en l'espai que avui ocupa el Museu d'Història dels Jueus. Vosaltres, jueus, podreu tenir un call propi, un barri propi en el qual podreu dur a terme la vostra vida comunitària. Vosaltres, jueus, podeu constituir-vos en ECDES, tenir hospital de pobres i malalts, tenir Talmud Torah i permetre que els vostres nens, nens, no nenes, aprenguin lletra hebrea en aquesta casa del Call anomenada Talmud Torah. Per tant, tot un còmput de vida jueva sempre supeditada al privilegi reial, a l'autorització reial en aquesta comunitat dominant. Un altre dels espais imprescindibles, aquest sí, hi ha dos espais imprescindibles perquè hi hagi vida comunitària jueva, vida jueva, perdó, en un qualsevol indret. Un és el micvé i l'altre és el cementiri. Sense micvé, sense lloc en el qual es pugui procedir a la purificació necessària per portar a terme la vida ritual i religiosa, no existeix vida ritual i religiosa.
Per tant, no existeix vida jueva. Per tant, el que fan les comunitats jueves, la primera cosa que fan quan se senten en un indret, en una ciutat, en un espai, és buscar un lloc en el qual poder ubicar Micvé. Per què dic que és més important el Micvé que no la sinagoga? Perquè òbviament que és important la sinagoga, però és que la llei jueva diu que de sinagoga pot ser-ho qualsevol espai. Només fan falta dues coses perquè hi hagi sinagoga. Una Torà, un Sefer Torà, el rotlle de la llei, i un minyan. El minyan són 10 homes adults, 10 homes de més de 13 anys, que puguin llegir, interpretar, estudiar i seguir la llei. Amb una Torà i un minyan n'hi ha prou, ja tenim sinagoga constituïda. Amb això vull dir, no anem pels calls catalans buscant grans sinagogues i restes d'estructures de sinagogues com les de Toledo, perquè no existeixen, no hi són. A Catalunya no fan el que volen els jueus, fan el que poden. I el que poden és ubicar la sinagoga allà on bonament poden, on se'ls dona permís. Ara bé, hi ha d'haver dos elements fonamentals i imprescindibles. Si no, no es pot portar a terme la vida jueva en comunitat segons la prescripció talmúdica, segons la prescripció bíblica i segons la prescripció ritual del judaïsme. Un és el Micvé, en el lloc on es purifiquen sobretot les dones, per això he posat la frase. Això fa referència als banys de Manresa del segle XIV, un bany d'aigua freda a banyar les joies. Les dones jueves incorreixen, tenen condició d'impuresa ritual, física i factual en moments concrets de la seva vida, de la seva existència. Són els moments en què són aptes o són els moments en què estan relacionats amb la funció inicial i bàsica d'una dona, que és la procreació. Per tant, són durant la menstruació, després del part, 40 dies si és un nen i 70 dies si és una nena, són impures, i abans de mantenir relacions sexuals per primera vegada. Existeix a Girona, escrit a Girona segurament, un llibret, un text escrit en hebreu, anònim, al segle XIII, anomenat Lletra Santa de l'ajustament carnal entre marit i muller, que dona un seguit de prescripcions de com ha de ser aquest ajustament carnal entre marit i muller precisament per procrear, perquè la religió jueva, perquè la llei jueva, perquè la llei de Déu diu creixeu i multipliqueu-vos. I per tant la funció de tot jueu i de tot jueva és créixer i multiplicar-se. Però per créixer i per multiplicar-se s'ha de fer en puresa. I per fer-ho en puresa s'ha d'haver passat per el Micvé. I la puresa, la concepció de puresa de les dones, per exemple, és tan fonamental que si una dona és impura no pot actuar com a res dins de casa. No pot cuinar, òbviament no pot mantenir relacions sexuals, no pot ocupar-se de la casa, no pot tirar endavant el gest familiar i el gest quotidià de vida. Per tant, hi ha una anècdota, no sé si no tinc gaire temps, ja l'explicarem en un altre moment, però el Micvé és un element fonamental, fonamental per la vida jueva. El Micvé també existeix a Girona gràcies precisament als privilegis reials i a les autoritzacions reials per aixecar, per construir, per utilitzar com a Micvé els espais que la comunitat jueva troba i disposa. Per què és difícil trobar un espai que pugui servir de Micvé? Perquè l'aigua ha de ser corrent constantment, l'aigua no pot ser manipulada de cap manera, l'aigua ha de ser aigua que vingui o bé de la pluja, o bé d'una font, o bé d'una corrent subterrània, i què us ensenyo aquí? És el Micvé que s'ha trobat, que s'ha localitzat a l'espai que ocupa el centre Bonastruc Saporta, el Museu d'Història dels Jueus, per tant és un Micvé del segle XV, és un Micvé molt pobre, molt humil. Aquesta piscina segurament la majoria de vosaltres la coneixíeu, ja existia, òbviament no la vàrem descobrir al febrer del 2013 ni molt menys, del 2014, perdó, ja existia, en l'antic Isaac el Cec ja existia aquesta piscina. El que sí que es va descobrir va ser totes aquestes estructures quan es varen fer excavacions realitzades per l'equip d'arqueòlegs de la Universitat de Girona, dirigits per el doctor Jordi Sagrera, que varen posar al descobert un seguit de dipòsits i de conductes d'aigua. Aquest mur sembla que no existia, aquest mur sí que existia, només se n'ha trobat el basament, i estava aixecat fins a dalt, òbviament. Aquest mur tampoc existia. Aquí darrere hi ha aquesta piscina que tenim aquí, i aquest paviment sí que s'ha documentat com del segle XV. Actualment us convido a que vingueu a veure com ho tenim en el museu. S'ha tirat a terra aquest envà i, per tant, és molt més perceptible l'espai de Micbé, però què és interessant d'aquest espai és que, i per què vàrem excavar aquí? Per què el doctor Sagrera va excavar aquí i què buscàvem? En l'any 1492, quan marxa la comunitat jueva de Girona, expulsada per el rei Ferran, es venen les seves propietats. Entre les seves propietats, la més important, la més gran possible de vendre, és la sinagoga amb els espais annexes. I un d'aquests espais annexes és precisament el bany ritual o micbé o bany de les dones, també ens ho diu així el document notarial, 1492, dia 10 de juliol de 1492, venda de la sinagoga i el bany ritual o bany de les dones. I què ens diu aquest document? Ens dona les afrontacions. I quines són les afrontacions? El nord, amb el carrer públic del Call, per tant, el carrer de Sant Llorenç, que vindria a passar per aquí. El sud, uns patis rònecs del Call. A l'est, la casa de Lleó Aninay, l'actual casa de la senyora Colls Lavallen, encara documentada com a casa de Lleó Aninay, un dels grans dirigents de l'Aljama de Girona. I a l'oest, un carreró tapiat del Call, que existeix en el subsol del Museu d'Història dels Jueus. Per tant, era evident que en aquest espai hi havíem de trobar alguna cosa. Aquí va ser on van començar a picar els arqueòlegs de la universitat i on van començar a sortir aquestes restes que ens van corroborar el que ja pensàvem, que és que aquesta piscina havia estat, no és que ho sigui ara, havia estat bany ritual jueu entre 1435 i 1492. Què passa en 1492? Això es ven, venen a viure-hi persones cristianes o converses i, per tant, reutilitzen, òbviament, aquella deu d'aigua, aquesta piscina se'ns emplena d'aigua, que no ho sabem bé d'on ve, ara actualment hi ha molts conductes tapats, però se'ns emplena d'aigua quan plou molt, per exemple. Ara l'aigua l'hi hem posat nosaltres, aquesta que veieu aquí, però hi ha un pòsit d'aigua que quan plou molt puja. Per tant, el que fan les famílies que s'instal·len en aquest espai quan ho compren l'any 1492 és reutilitzar aquest espai, convertir-ho en un pou, això són estructures ja del segle XVII-XVIII, i per tant això funciona com a pou i com a lloc d'aigua durant molt de temps fins a l'actualitat. Però sí que és cert que podem afirmar que hi havia hagut el micbé del segle XV. I un segon element importantíssim per la vida comunitària jueva és el cementiri. Òbviament, la comunitat jueva de qualsevol indret ha de tenir un lloc en el qual enterrar els seus morts. Un fossar dels jueus o monte judaico, que ens diuen els documents, nosaltres l'hem documentat, monte judaico és el que dona origen a Montjuïc, a la muntanya jueva, monte judaico, muntanya jueva, Montjuïc. Fa gràcia perquè a vegades la gent de Barcelona ens diuen: ah, vosaltres també teniu un Montjuïc. No, vosaltres també teniu un Montjuïc, les dues coses. En els documents, en els testaments, en llatí, fets per jueves i jueus de Girona i guardats a l'arxiu de protocols, ens trobem la descripció de: vull ser enterrada en el fossar dels jueus o monte judaico, on jau el meu estimat espòs i on hi és tota la part de la meva comunitat. Què n'ha quedat? Si veniu al museu, això és una recreació del terra, per tant és un camp d'userda, tenim la fotografia aquí, està situat en el camí antic de França, Reial de França, que anava a França, a la zona de Pedret. Sabeu la fàbrica de ciment, sembla que és Aslan, no, l'Aslan és la de Barcelona. Hi ha una fàbrica de ciment anant sortint cap a la carretera de Palamós. En aquella llinda hi ha el cementiri jueu ubicat precisament a sobre de les vies del tren. I per què esmento les vies del tren? Perquè aquí tenim una fotografia feta per Fargnoli l'any 1889 de com estaven les làpides que es havien trobat en aquest espai d'aquí, que les varen trobar aquestes làpides els obrers que construïen la via del tren, que havia d'unir Girona i Figueres. Aquestes làpides van ser dipositades al Museu Arqueològic Provincial i són les làpides que actualment constitueixen la col·lecció de làpides més important de tota Europa, de tota Europa occidental, òbviament no parlo de Praga ni de Sarajevo, i que estan ubicades al Museu d'Història dels Jueus. I ja vaig acabant, no em quedarà temps de parlar de les meves dones, però bé. El que és important per entendre de quina manera s'integra o no s'integra, crec que sí que s'integra d'alguna manera, la comunitat jueva a Girona és una mica el que ja he dit, s'integra sobretot a través de la possibilitat de continuar sent jueus, a través de la possibilitat de, amb una fórmula que m'enllevo a Claude Danjean, professora de la Universitat de Toulouse, de viure la seva judaïtat, de viure segons el seu ritual, segons la seva llei, segons la seva tradició, per privilegi reial, però integrat dins de la comunitat dominant, dins de la comunitat cristiana. El pes decisiu és el del ritual i de la tradició. És important tenir en compte el kashrut i la tereftà. Kashrut és la llei alimentícia, la llei dietètica, sabeu que és importantíssima en el món jueu. Tereftà, kashrut vol dir pur, tereftà vol dir impur. Per tant, tot allò que es pot menjar és kashrut, tot allò que no es pot menjar és tereftà, que és impur, kashrut o kasher. Kasher com a paraula acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, res de kosher ni de coses estranyes escrites amb K i amb bacs intercalades, kasher com un caixer, perquè ens entenguem, i incorporada ja dins de la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, kasher vol dir pur, per tant, tot allò que el poble jueu, que la comunitat jueva pot menjar. En el Deuteronomi, en el Levític, queda claríssim. Si els llegiu, si busqueu, ara no us sé dir els versets, si voleu després ho busquem, queda claríssim, no menjaràs coses abominables i no cuinaràs el cabrit en la llet de la seva mare. Què vol dir això? Els rabins encara no ho han aclarit. Què significa això i quina transcendència té això? Que en el poble jueu se separa absolutament carn i làctics. No sé si recordeu una pel·lícula de la Melanie Griffith que es diu Una estranya entre nosotros, una detectiu privada que treballa a Brooklyn, a Nova York, i va a caure en una casa de jueus ortodoxes i al·lucina per tots costats, perquè tenen dos neveres, una per als làctics i una per als càrnics, dos vaixelles, dos coberteries i, òbviament, no barregen en cap moment llet i carn si no passen tres hores entre que s'ha consumit una cosa i l'altra. Les lleis dietètiques són importantíssimes dins del món jueu. Per ser jueu, per ser jueu ortodoxa, s'han de complir aquestes lleis dietètiques i això també es compleix a Girona. Això també es compleix a Girona al segle XIV, al segle XV i al segle XIII, gràcies precisament també a les prescripcions i als privilegis reials i a les ordenances d'aquesta comunitat cristiana dominant que permet que la comunitat jueva tingui una carnisseria pròpia, que tingui uns llocs de venda de carn propis i que tingui la possibilitat de portar a terme el seu ritual alimentari propi. Fins i tot forns propis en els quals coure els matzà o pans àssims de la Pasqua. Un altre dels elements importants per entendre aquesta integració i aquesta vida quotidiana dins de la comunitat cristiana és el que us diu el llibre de les tres coses, el respecte i la santificació de les festes, l'observança de les festivitats. El llibre de les tres coses, anònim català del segle XV, ens diu tres coses hi ha en el món: fe de cristians, colre festes a jueus i justícia de moros. Per tant, colre festes, guardar les festes als jueus, importantíssim per anar a per continuar amb aquesta participació d'aquesta judaïtat. S'observen a Girona, sí que s'observen. Tenim, per exemple, processos inquisitorials que acusen a una noia, Joana Liviana, una noia de 16 anys, que és feta presonera per la Inquisició a l'any 1493, l'acusen de
celebrar la festa de les Cabanelles, una festa jueva que se celebra el mes d'octubre i durant la qual el poble jueu en branca fa cabanes a fora, en els patis i en els carrers, per commemorar doncs, els 40 anys d'exili, sempre commemora el mateix el poble jueu, la sortida d'Egipte, els 40 anys d'exili i l'arribada a la Terra Promesa. Joana Liviana és també acusada, jueva de Girona, conversa, per això se l'acusa, perquè s'ha convertit i se l'acusa de judaïtzar, és acusada de guardar el dissabte, d'encendre espelmes el divendres al vespre, de no treballar durant tot el dissabte i de cuinar durant el divendres per tal de portar a taula el cuinat que ha preparat durant el divendres, perquè durant el Shabbat està prohibit fer qualsevol acte, qualsevol acció, qualsevol cosa que signifiqui creació. Per què? Perquè Déu va crear el món en 6 dies i el 7è va descansar. I el sagrat Shabbat és el dia de descans que Déu dona, que Déu regala al poble jueu perquè commemori eternament el fet de la creació. I aquí tenim la creació. També és important el còmput del temps dins del món jueu. Vaig molt de pressa i m'assalto moltes coses. Després, si en cas parlem, si teniu alguna cosa a observar. Aquí tenim l'importància del còmput del temps. Segons el poble jueu, Déu va crear el món actualment, que això ho he posat jo, òbviament, el text aquest extret d'un document de l'Arxiu de Protocols Notarials no dona aquesta data, perquè aquesta data correspon concretament a l'any 2015. Segons el còmput jueu, Déu va crear el món fa 5.775 anys, per tant, 3.760 anys abans que l'era cristiana. Per tant, és important tot això perquè en els documents ens queda claríssim, en el poble jueu se li permet comptabilitzar el temps segons les seves pròpies prescripcions. I així queda escrit en els documents. Això és un encapçalament d'una traducció d'una ketubà, d'un contracte de matrimoni jueu. I no feu cas de la data, però diu en l'any, posem per cas, 4.775 del criament del món en lo còmput que no es comptam los jueus de Girona. Per tant, és important tenir en compte també tot això. Passo perquè és que ja estic esgotant el temps i passo ja molt ràpidament als 3 exemples que volia posar-vos com a històries de vides o alguns exemples de relació entre persones jueves i persones cristianes i, per tant, de quina manera aquesta integració o no integració es produeix, aquesta migració de població a nivell conceptual també es produeix dins de la Girona de l'edat mitjana. Un primer exemple és el de Domina Blanca, una dona que era filla d'un astrònom reial important, David Bonet Bonjorn de Barri, l'he esmentat abans, que és esposa de Josep Falcó, un jueu d'il·lustre nissaga de Girona. Els Falcó són una de les famílies més potents, més poderoses econòmicament i socialment a la Girona del segle XIV i que a l'any 1391, precisament arrel dels atacs al Call, ella i el seu marit, Josep Falcó i Estruga, ella es deia Estruga abans, es converteixen, abjuren del judaïsme, abracen la fe cristiana, es bategen. Aquí tenim una imatge que òbviament no són Blanca i Josep, però que podrien ser-ho. Es troba a la catedral de Manresa i el 1391 dic es converteixen, es bategen, ella passa a dir-se Blanca, una de les coses que passa amb la conversió és que es perd el nom jueu, no pots ser cristià i dir-te David, o dir-te ara sí, però en l'època no, o dir-te Salomó, o dir-te Mosè, o dir-te Abram, o dir-te Estruga, o dir-te Boneta, o dir-te Bonafilla, o dir-te Goig. Has d'adquirir, has d'agafar noms cristians i Josep Falcó passa a ser anomenat, passa a dir-se Pere de Banyoles, per tant, segurament és apadrinat per la insigne família dels Banyoles, família de comerciants i de menestrals gironins. Es queda vídua, molt jove, i
sent conversa, es torna a casar amb un altre jueu convers procedent d'una família il·lustre de Barcelona, Samuel Benvenist, d'una família de metges importantíssims, que agafa el nom en la conversió de Ferrer de Montcada, per tant, apadrinat per els senyors de Montcada. I són protegits constantment per la reina Iolant fins que a l'any 1410 decideixen renegar de la fe cristiana, retornar als orígens i a les tradicions ancestrals, però per fer-ho no es poden quedar a Girona, fugen i se'n van a Portugal. I és allà on la Inquisició els atrapa i és allà on la reina Iolant dona ordre de que aquella seva antiga protegida sigui considerada heretja i tots els seus béns confiscats i no pugui tornar mai més a la seva ciutat de Girona. Una segona dona que me serveix d'exemple és l'exemple de Goig, el seu testament que ens permet d'entendre aquesta relació a través de la cultura. Goig és vídua d'un metge, Natan Mosé d'Esportal, una llarguíssima nissaga de 5 generacions de metges jueus establerts a Girona, Camprodon, a Sant Feliu de Guíxols, a Castelló d'Empúries, a Besalú, a Olot i a Santa Coloma de Queralt. Natan Mosé d'Esportal exerceix de metge a Sant Feliu de Guíxols, metge públic, per tant un altre element d'interrelació, és el propi ajuntament, els jurats de Sant Feliu de Guíxols criden i contracten a Natan Mosé d'Esportal perquè faci de metge públic a la vila de Sant Feliu de Guíxols i en la seva mort Goig fa inventari i testament en llatí davant de notari cristià deixant tots els seus béns, els béns que li venen del marit, en els seus fills. I dins d'aquests béns descriu 127 llibres de ciència i de culte. Llibres de culte escrits en hebraic, per cert, per suposat, però d'aquests 127 llibres n'hi ha 36 que són de medicina. Entre ells, com a cosa pròpia que anomena Goig, un Liber Vincena, el Còdex d'Avicena, que una dona a l'any 1410 digui que té com a bé propi un Liber Vincena i el llegui en herència en els seus fills, que també són metges com el seu pare, em sembla que és bastant significatiu a nivell d'integració cultural. L'última, que em permet també escenificar una mica aquesta interrelació, és la que jo anomeno la relació a través dels sentiments. Estruga i Constança, béns de dones o llegats d'amor. També a 1391, arrel dels atacs al call, una dona jueva, dita Bellaura, es converteix i agafa el nom de Constança. Constança estava casada amb un jueu de Castelló d'Empúries, dit Isaac Rubén, i arrel de la seva conversió, Constança li reclama a Isaac Rubén, és que és un document preciós, que compleixi conjugalment, o sigui, que s'alliti amb ella. Si no compleix conjugalment, entendrà que li dona el divorci. Si li dona el divorci, li ha de tornar el dot que ella havia aportat en el matrimoni. Què respon Isaac Rubén de Castelló d'Empúries? Jo no em puc allitar amb tu, jo no puc tenir maritale copulatione amb tu, perquè tu ja ets cristiana i jo encara sóc jueu i incorriríem en un pecat mortal per banda de tots dos. I ella li diu, converteix-te. I ell contesta, no em convertiré, no vull renegar de la fe dels meus avantpassats, per tant, ni una cosa ni l'altra. I Constança el porta a judici davant de tribunal cristià. I el tribunal cristià li dona la raó i li diu aquest senyor t'ha de donar el divorci. Les coses passen, la història es desenvolupa i va per llarg, però al cap d'uns anys, a l'any 1394, em trobo que Estruga, mare de Constança, jueva encara, ella, Estruga, demana que sigui traduïda la seva Ketubà. La Ketubà és el document de matrimoni, el contracte de matrimoni, que estipula quins són els béns que té la dona en el matrimoni. I són béns que en pot fer ús propi. Els jutges cristians diuen a Constança i a Estruga, us estalvio tota la història pel mig, us la podeu imaginar, la teva reclamació no la podem entendre perquè el que ens presenta la teva mare és una que tu vas escrit en hebreu i no l'entenem. Per tant, què fa Estruga? Demana que la seva que tu va sigui traduïda al llatí per tal que l'entenguin els jutges cristians. Es tradueix aquesta que tu va i a continuació Estruga, amb el beneplàcit dels jutges cristians, dona a Constança tots els béns propis que ella té, que li venen de la seva ketubà, és complicat, però més o menys, Estruga dona a Constança tots els seus propis béns i Constança utilitza aquests béns per contraure segon matrimoni. Què ens està dient això? Que Isaac Rubén, jueu, no ha renunciat al judaïsme, però tampoc li ha tornat el divorci a Constança i, per tant, no li ha retornat el dot. Constança es vol tornar a casar i, com que es vol tornar a casar amb un Pere Benet de Reixac, també convers, necessita un dot. No té dot perquè no ha recuperat el que ja havia donat a Isaac Rubén. Per tant, qui li dona el dot a Constança? Estruga, la seva mare, i en el document de donació deixa molt clar que malgrat la meva filla ha abandonat la religió ancestral dels nostres pares i les nostres mares, continua sent la meva filla i per amor li dono els béns que li puguin servir de dot i per tant es pugui casar per segona vegada amb Pere Benet de Reixac, convers de Girona. Per tant, un sistema, he anat molt ràpida, em sap greu, però més o menys em sembla que s'ha entès una mica quina era la idea amb tot això. I ja arribant a les conclusions, n'he posat 5, podrien haver estat menys o més, però jo penso que la primera que és important i que s'ha de tenir molt clar és que la història jueva és part de la història de Girona, no s'entenen, no es concebeixen i no es poden fer una sense l'altra, és impossible. I les següents conclusions són preguntes. Com s'integra la societat jueva en l'entorn dominant cristià? És evident que la integració del segle XIII és ben diferent de la integració del segle XV. Hem de tenir en compte també que l'entorn conceptual i mental del segle XIII és molt diferent de l'entorn conceptual i mental del segle XV, per part cristiana em refereixo. La tercera conclusió, també en forma de pregunta, és: hem de parlar de coexistència? Hem de parlar de convivència o hem de parlar de conveniència? O potser totes tres, potser tots tres conceptes. Això va lligat amb la quarta conclusió. A la Catalunya medieval podem parlar d'una edat d'or del judaïsme, tal com ens parlava, per exemple, el professor Yom Tov Assis, que té precisament un llibre titulat així, The Golden Age of the Jewish Aragon Jewry, o hem de parlar de Vall de Llàgrimes, realment, o simplement, com fa Daniel Yancú en l'article que em sembla que us han passat, podem parlar d'una història amb una certa felicitat, d'una història amb una certa amabilitat, una història amb una certa institucionalitat, moment de coexistència. I, per últim, una pregunta que també llanço a l'aire, però que jo m'atreviria a respondre, que sí, bé, tant se val, i és si la conversió realment facilita la integració. Jo penso que sí, que realment la integració i llavors l'assimilació i finalment la desaparició i l'aniquilació de la cultura jueva. Moltes gràcies. Disculpa'm.
Muchas gracias, Silvia, por la conferencia brillante y clarificadora. Se abre turno de preguntas. Si alguien quiere comentar, preguntar algo, añadir un comentario. Sí, por favor. Sí, es.
Bueno, primero es una pregunta y luego es más un esclarecimiento, porque al principio de todo hay una frase que me causa un poco de distorsión. La primera es que por el ejemplo que nos has mostrado, los inventarios encuentras inventarios de judíos, y entonces mi pregunta sería ¿en qué se caracterizan estos inventarios? Porque, bueno, yo tampoco sé mucho, pero el ejemplo de 127 libros entiendo que es un caso excepcional, no es lo más común. Pero igualmente me gustaría saber si entre inventarios de los judíos y de cristianos observa alguna diferencia. Y luego, bueno, yo no es mi tema del que sepa más, pero al principio ha introducido la frase de que los judíos no tienen derechos sino privilegios, y me parece que es un, bueno, la parte de derechos es un término muy anacrónico propio de la Ilustración, porque la sociedad medieval era una sociedad de privilegios, ¿no? Los aristócratas tenían unos privilegios, cada ciudad tenía sus propios privilegios. Entonces, las comunidades judías también tenían sus propios privilegios. Yo no hablaría tanto de derechos como más bien de unos privilegios diferentes al resto de la comunidad.
Bueno, començaré per la segona. La frase no és meva, és de Jaume Riera, com he dit. Fa referència al text que he llegit de Pere el Cerimoniós: vosaltres jueus no teniu drets i us heu de regir per la meva pròpia absoluta voluntat, per tant, privilegis. Les comunitats jueves no funcionen segons el dret establert a nivell comunitari cristià. No hi ha un dret que empari la comunitat jueva. La comunitat jueva depèn absolutament de l'arbitrarietat de privilegis reials. Això és el que vol dir la frase. No entro a valorar ara si la societat medieval és una societat de drets i de privilegis. Òbviament hi ha persones que en saben molt més que jo en la sala, però la intenció de la frase, almenys entesa com jo l'entenc per Jaume Riera, és deixar molt clar que una cosa és el funcionament legal de la societat cristiana, per dir-ho d'una manera, i l'altra cosa és de quina manera funciona legalment la societat jueva, que no s'adscriu a la mateixa legislació que s'adscriu la societat cristiana. I aquesta legislació que regeix la comunitat jueva és una legislació constituïda per privilegis reials. Els jueus fan o no fan en funció de si el rei els atorga el privilegi de fer o de no fer. Quan Blanca, la jueva conversa, es vol casar per segona vegada amb Ferrer de Montcada, ha de demanar al rei que li dicti privilegi. I el rei dicta un privilegi específic per Blanca i li diu: jo et dono el privilegi de contraure segon matrimoni. No s'acull a cap llei, no s'acull a la llei genèrica, sinó que s'acull al privilegi reial. Aquesta és la meva resposta o la meva intervenció pel que fa a la teva segona intervenció. Pel que fa a la primera, no conec prou bé els inventaris cristians, però sí que puc dir que segons el que he llegit, segons el que he estudiat i segons les interpretacions diverses des de Jaume Riera fins a Daniel Iancu, els inventaris jueus el que els caracteritza, almenys els que hem estudiat, és precisament la gran profusió de llibres, la gran profusió de materials. Per exemple, Jaume Riera publica un inventari d'un jueu, no sé si és de Cervera, sí, em sembla que és de Cervera, a finals del segle XIV, que a casa tenia 186 llibres. Daniel Iancu, tots són metges, eh? Daniel Iancu publica l'inventari d'Abraham de Draguignan, metge jueu d'Aix-en-Provence, amb 197 llibres. la majoria també de ciència mèdica. Aquí al mig hi pots trobar de tot: Arnau de Vilanova, Hipòcrates, Galè, Bernat de Gordó, Avicena, el còdix d'Avicena, com hem vist, i per tant la gran proliferació de béns que es descriuen als inventaris jueus, almenys els estudiats i treballats fins al moment, solen ser base material, base de llibres, biblioteques insignes, magnífiques, fantàstiques, que et fan somiar, que dius quina meravella. Penseu que Goig, per exemple, fa inventari dels 127 llibres que té a Sant Feliu de Guíxols i que constitueixen el fons d'estudi i de consulta del seu propi espòs. Això és un altre punt important. Els jueus, i molt més les jueves, òbviament, tenen vetada l'entrada a la universitat. Per tant, no es poden formar com a metges, ni com a astrònoms, ni com a científics a la universitat. Jo dic com a metges perquè bàsicament el que funciona és la universitat per aquestes lares de medicina de Montpeller. Per tant, com aprenen l'art de la medicina? Tenen dues vies. Una, a través de la pràctica dels seus pares, dels seus esposos, si són dones, dels seus germans o dels seus avis. I per tant, en pràctica. I l'altra és a través dels llibres. Una segona cosa que és important a tenir en compte, i ja ho he esmentat també quan he parlat dels jueus que venen d'Andalus i que s'estableixen a la zona de Girona en els segles XII-XIII, es dediquen bàsicament a l'ofici de la traducció. Per tant, recullen tota la ciència que els musulmans han recollit dels antics i la tradueixen en hebreu i també en llatí i també en llengua vernacla, per encàrrec normalment dels propis reis, i arriba un moment en què configuren un corpus de ciència mèdica importantíssima, traduïda precisament per ells des de l'hebreu, l'àrab. Són gent formada en un context àrabo-parlant. Maimònides és parlar àrab, Maimònides escriu en àrab, Maimònides escriu les seves obres màximes, excepte la Mishneh Torah, en àrab. Per tant, hem de tenir en compte també tota aquesta relació de món jueu i món musulmà i cultura hebrea i cultura àrab per entendre la proliferació de llibres i de lletres i de cultura. No sé si t'he contestat, em sembla que no gaire, però bé, més o menys.
Muchas gracias, Silvia. Otra pregunta, sí.
Sí. Bona tarda, doctora Planes, gràcies per la conferència. Una mica portaré el tema en l'àmbit del meu interès, que és el comtat d'Empúries. En els arxius de protocols de Girona trobem protocols notarials, jo no sé si diria abundants bé, n'hi ha un nombre significatiu, dedicat a assumptes de jueus. Quina valoració fas tu de la presència de jueus a Castelló d'Empúries i en general a tot el comtat d'Empúries? Veiem que també hi ha èpoques de jueus que fan de mercaders amb comerç marítim i aquest tipus de comerç que es dona amb una certa quantitat al comtat d'Empúries. Perquè quan es parla de jueus no es parla de jueus establerts al comtat d'Empúries, o es parla menys, es parla sempre de Besalú, de Girona, de Tortosa, però al comtat d'Empúries no es parla gaire. Jo veig que en els protocols notarials es troben llibres dels notaris de Castelló dedicats als jueus. Quina valoració em fas, sisplau?
La comunitat jueva de Castelló d'Empúries era, sens dubte, tan important com la de Girona. Exactament. La comunitat jueva de Castelló d'Empúries té una importància brutal en el segle XIV, importantíssima. Té una relació molt estreta i molt directa amb totes les comunitats de l'actual sud de França, en Perpinyà, per exemple. Està documentada des de temps antic, no tant com la de Girona, però sí des del segle XIII-XIV. Estan documentades les sinagogues, estan ubicades les sinagogues, està ben definit el call. Hi ha estudis realitzats sobre la comunitat jueva de Castelló d'Empúries per al doctor, per mossèn Pujol, fantàstics, amb un recull de tota aquesta documentació que esmentes, que és insigne i que no ens l'acabaríem. I per posar-te només un exemple, Isaac Rubén, l'espòs de Constança que no es vol allitar amb ella, és de Castelló d'Empúries. I tot el procés i tot el judici de Constança i el retorn de dot i l'entrega de dot d'Estruga a Constança passa a Castelló d'Empúries. Per tant, la comunitat jueva de Castelló d'Empúries sí que és important, i tant que sí. Està estudiada, segurament s'ha d'estudiar més, però jo crec, i conec una persona que l'està treballant des del punt de vista del préstec i de l'activitat econòmica, jo crec que és una de les grans sorpreses que ens esperen en el futur. És importantíssima, evidentment. Perdó?
Dic si és un historiador de Castelló.
No, és un historiador de... És d'Olot, Girona, i està treballant. Però a Castelló també hi ha gent que estan treballant des del punt de vista arqueològic i des del punt de vista també de préstec i d'història. I el mateix arxiu de Castelló d'Empúries està recollint documentació. Està, per exemple, tots els treballs de mossèn Pujol estan depositats ara a l'arxiu de Castelló d'Empúries. L'arxiu de Castelló d'Empúries està fent una feina insigne de recollida de documentació relativa a la comunitat jueva. Està molt treballat. Actualment s'ha inaugurat, em sembla, un museu, dic em sembla perquè no l'he vist encara, un museu, el museu de la Cúria Reial, una part dedicada a la comunitat jueva. Està ben treballada, està ben coneguda, encara ens falta una mica, però òbviament és potent, és una comunitat potent i hi ha la documentació. També hem de pensar una cosa, tenim moltíssima documentació, els protocols notarials d'aquí a Girona, 10 notaries hi ha a Girona, i en aquestes 10 notaries estan plegats de documents que ens parlen de jueus de Castelló, de Girona, òbviament de Girona, clar que sí, de Castelló, de Girona, de Besalú, de la Bisbal, de tots els indrets dels voltants. Per tant, la documentació notarial s'ha d'explotar encara molt més i s'ha de llegir encara amb molta més profunditat. I a Castelló d'Empúries passa exactament el mateix.
Pues, primero agradecerle la charla, ha sido muy didáctica. Y usted antes ha comentado, si no recuerdo mal, que a siglo XI y siglo XII muchos judíos vienen aquí a Gerona expulsados, bueno, huyendo de la Al-Ándalus, y que luego se convierte ese grupo de judíos que vienen aquí desde la Al-Ándalus como unos grandes traductores que sirven para traducir obras del árabe hacia la cristiandad. Mi pregunta es más una curiosidad, si aparte de como traductores, estos nuevos judíos que vienen a Gerona, la judería, el call, prospera y llega hasta los 800 miembros que usted dice en su máximo esplendor, por lo típico ya casi caricaturesco que se conoce al judío medieval como el usurero. Es decir, si es una comunidad que crece tanto como decir, consentida por como necesidad para el cristiano por su papel de judío, por su papel de usurero. No sé si me he explicado bien.
Sí, lo que no entiendo es la relación con decir, los procedentes sí, del mundo andalusí.
A lo que me refiero es, usted ha dicho que eran conocidos y que se conocen esos por el hecho de que son traductores, ¿no? Y, uh-huh. Y si han crecido tanto y estuvieron progresando durante tanto tiempo, es por la plétora de trabajos que pudieron tener como cualquier otra comunidad de aquel entonces en la que podía haber mil millones de artesanos o simplemente se dedicaban más a la usura en aquel momento, no. Y que por eso fueron consentidos durante tanto tiempo.
No, vamos a ver, si puedo responder bien. Por un lado, la llegada de judíos procedentes de este entorno andalusí extremadamente cultos y con gran capacidad de acción cultural produce el despegue cultural de la propia comunidad judía de Girona. Eso por un lado. En cuanto a la actividad económica, en ningún momento, en ningún documento se ha encontrado que el oficio de un judío sea el de prestamista. Eran prestamistas como caso aparte de otros oficios y de otras ocupaciones. Y eran prestamistas, sí, muchos, no todos, pero el préstamo no es el único elemento que hace funcionar económicamente la comunidad judía de Girona o la de Barcelona o la de cualquier otro lugar. Funcionan básicamente como artesanos. Hay una gran cantidad de clase media-baja de artesanos. Hay médicos, hay científicos y hay obreros. Y hay, por ejemplo, yo me he encontrado en las cuando se reconstruye la muralla de Torre-Gironella en 1411, pues hay ¿cómo se dice? Paletas, albañiles judíos que están contratados por jornadas y que cobran solamente de lunes a viernes por la mañana, porque el viernes empieza el Shabbat y ya no trabajan, sábado tampoco y domingo tampoco. Pero hay, para que veas un poco que hay de todo. En cuanto al préstamo, sí, se dedican masivamente al préstamo, sí. Se dedican al préstamo algunos con grandes cantidades, prestando dinero a grandes cantidades. Por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Girona solicita préstamos a personas judías, a dos, tres judíos básicamente. Durante la primera mitad del siglo XIV son Bon Joa Cresques y Bonet Saltell, que son suegro y yerno, y llegan a prestar cantidades insignes. En un momento concreto, recuerdo, creo que es 1337, si no me equivoco, que prestan 17.500 sueldos de una vez a los jurados de Girona para reformar las murallas de la ciudad, que necesitaban una reforma. Hay constante, préstamo constante, pero también hay préstamos mucho más pequeños. Hay préstamos de muy pocos sueldos que se prestan a menestrales y a campesinos que acuden los días de feria, los días de mercado, a solicitar estos préstamos a la población judía. En conclusión, a ver si me aclaro, la respuesta que yo daría a tu pregunta es no. Yo no creo que la comunidad judía de Girona prospere por su actividad prestataria. Prospera para también por su actividad prestataria, pero también por otras muchas cosas. Y prospera básicamente a nivel cultural.
Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta.
Bona, Sílvia. Jo tinc més una curiositat. Al micvé has dit que sobretot s'hi banyaven dones. La meva pregunta és, si banyaven totes les dones, fos quin fos el seu poder adquisitiu?
Absolutament. Primer, sobretot, tenim en clar això, que jo dic sobretot, no dic només, perquè llavors la gent ve i et diu, però els homes també ens hi banyem, i sobretot els jueus actuals et diuen, els homes també ens submergim al micvé. És clar que sí, és clar que sí. Els homes també poden incórrer en la impuresa. El concepte de puresa i d'impuresa en el món jueu és molt abstracte, és molt diferent del nostre. Impuresa no vol dir brutícia. D'entrada, impuresa no és brutícia. Per tant, si és pur o si és impur en relació a una situació personal en funció de la teva direcció vital. I per això les dones s'hi banyen més per les causes que he dit. En resposta a la pregunta, sí, totes, perquè és obligació i prescripció. I se submergeixen totes després de tenir la menstruació, 8 dies després de tenir la menstruació, 40 dies després d'haver parit si el nen és un nen i 70 si és una nena, i el dia abans de la primera vegada que tindran relacions sexuals. També s'hi submergeixen si han tocat un cadàver, i en aquest cas també s'hi submergeixen els homes, perquè el cadàver també impurifica. I per tant, totes les dones jueves, que els hi devia costar, I ara si explico l'anècdota, és molt ràpida, molt ràpida. A la ciutat de Worms, al nord d'Alemanya, imagineu-se què vol dir submergir-se a l'amic B un dia de febrer, que pots arribar a 10 graus sota zero, l'aigua no es pot manipular, l'aigua està freda, gelada, i circula per allà, i per tant, què fan? Això està documentat, és anècdota, però està documentat. Què fan les dones jueves? Se'n van a veure els rabins i els diuen, o ens solucioneu el tema, o teniu dones impures durant tot l'hivern. Vosaltres veureu. Dones impures vol dir no podem fer el menjar, no podem cuidar de la casa i no podem mantenir relacions sexuals. Per tant, què feu? I els rabins deliberen. El judaïsme és una religió i una cultura absolutament plena de sentit comú. Deliberen i decideixen, i diuen els diuen, creden les dones i els diuen de l'aigua del Micvé en feu tres parts. Una tercera part l'extraieu i la bulliu. Per tant, aquella part, tercera part, quedarà impurificada, esclar, perquè l'haureu manipulat i l'haureu bullit. La barregeu amb la resta, que és pura, i com que pesarà més la pura que la impura, ja us quedarà aigua tèbia pura. Documentat, eh? No m'ho invento. No sabria dir-vos ara on, però està documentat i ho està explicat per la doctora Asunción Blasco de Saragossa.
D'acord? Merci.
Muy bien, muchas gracias.